Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dimecres 4 de juny de 2025. Comença a sonar i a fer-se aquest Penedès en xarxa d'avui dimecres, que arrenca ara i finalitza, arriba a port a les 12. De fet, falten sempre un parell de minutets per les 12. En nom de tot l'equip que el fa possible i que ja sabeu que està desplegat per l'Alt i el Baix Penedès, repartit entre Domenys Ràdio, Canal 20, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca, des de la capital alt penedesenca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. Aquest matí de dimecres començarem amb el nostre prescriptor vinícola i vitivinícola i paisatgista de referència, al Víctor Cornejo, i el seu de vinyes i vins. Avui ens parlarà de les noves tendències, de les tendències més actuals que hi ha en el món del vi. Tot parlant de què s'hi cou, què és tendència, què és moda, cap on anem, amb què s'experimenta, ens plantarem a 9:15, primera de les tres cites diàries amb l'actualitat alt i baix penedesenca, al Flaix. A 9:45, tastet d'història amb el Jordi Ferran, sempre establint paral·lelismes entre passat i present i actualitat. I avui, tot i que potser a priori ens costi de veure algun paral·lelisme, abordem el paper de la Santa Missió. A partir de les 10:06 sonarà l'Accent Busto, perquè fa un parell de setmanes han començat la seva gira de retorn. I avui ens acompanya el cantant, el líder d'aquest grup vendrellenc, el Pemi Fortuny. A 10:45, de nou parem màquines i els serveis informatius ens acosten l'última hora d'aquest dimecres a les nostres comarques, al segon Flaix. Quan arriba la calor i s'acosta l'estiu, ens preocupem més pel nostre cos, pel nostre aspecte físic, perquè arriba el moment de posar-se el banyador, ens traiem roba de sobre. En parlàvem ahir, el tema de la setmana, i avui volem escoltar què hi diuen els nostres avis a la tertúlia de 9:45. I diran la seva sobre estètica, quilos, gimnàs, cuidar-se en definitiva. Júlia Brics, Conxita Vidal, Eulàlia Urgell i Pere Mitjans. A les 11:06 ens visita Joan Cuscó per presentar-nos la nova edició del curs dels juliols de l'UB, de la Universitat de Barcelona, que des de fa una pila d'anys impulsa Vinseum. Aquest any es farà del 7 a l'11 de juliol i descobrirem els continguts i com inscriure's a partir de les 11:06. A 11:45, última actualització del dia respecte a l'actualitat alt i baix penedesenca, el últim flash d'avui. I acabarem amb la gent del detall, amb un parell de recomanacions de cap de setmana. D'una banda, les segones jornades del col·lectiu Vida Penedès, que es fan aquest dissabte a Santa Fe. I de l'altra, marxarem de festa, perquè comencen les festes de barris a Vilafranca amb el Poble Nou, que arrenca la seva activitat aquest divendres i la finalitza diumenge. Música. Aquestes són les nostres propostes per aquestes 3 hores de ràdio. Benvinguts. El nostre divulgador enogastronòmic i patrimonial per excel·lència, el Víctor Cornejo, hi posa sempre molta passió, el de vinyes i vins. I avui tenim nou capítol, nova entrega. Víctor, bon dia.
Hola, bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí gaudint d'aquesta primavera ben arrelada, amb aquestes caloretes i això, que ens convida a sortir, a tastar vins, no? I a fer festa.
Faci el temps que faci, per tu és excusa per sortir a tastar.
Ja veus, ja veus que sí, ja veus que sí.
O ens recollim i tastem a dins, o sortim i tastem a l'exterior.
Això mateix, això mateix.
Avui ens proposes conèixer, descobrir i aprofundir en les tendències del món del vi.
Això mateix, això mateix. Jo crec que, així com l'última sessió, l'últim programa, vaig parlar d'això, com tastar vins, no? Quan entres dins del món de tastar vins, per reconèixer els vins, per veure, i entren unes normes, no? Sobretot del que són les coses bones del vi, les coses dolentes, no? Les que no han de tenir un vi, o fins i tot per reconèixer una zona o una altra, que s'està posant en dubte. S'està posant en dubte perquè, en realitat, tot això ve de tota la part tecnificadora, no?, del que és el vi, de fer un vi molt tècnic, no? Això ha de ser així, això ha de tenir aquest gust, això ha de ser d'aquesta manera, i això ha portat, doncs, uns estàndards que, en realitat, costa una miqueta trencar-los, no? Sobretot en vins, no?, que són molt tecnificats. Que estem parlant de tecnificats, aquests vins més comercials, aquells vins
comercials.
Comercials, aquests vins que els podem trobar a tot arreu, preus assequibles, no? I allò que sempre podem reconèixer, allò fresquet, allò dolcet, no? Clar, diu, això no canvia mai, no? Cada any és igual i llavors entrem en aquesta zona de confort.
Clar, i seguretat, no? Al final.
Clar, i dius, mira, això, no sé per què no, perquè mai em fallarà, no? Mai em fallarà amb aquells gustos que, vulguis o no, al final algú ha imposat, algú ha col·locat, no? I que en els últims, estem parlant de 50 anys, no estem parlant
només
de més, O sigui, en realitat, al final hem entrat en el món de la tecnificació, una cosa molt recent. Però això em porta, doncs, a una cosa que sempre aquí jo he reivindicat, és d'anar provant coses. Ara, quina és la tendència, al final, en tot això? El vi tecnificat, al final, l'han fet les mitjanes grans empreses per poder vendre més, per poder tenir, diguéssim, un mercat més ampli. Però què tenim ara aquí endavant? Doncs cada vegada petits productors. Petits productors que estan fent coses diferents, no?, amb la seva filosofia, filosofies que, algunes, home, que segueixen des de la part tècnica, perquè diuen ells han après a fer vi, doncs, en aquests llocs que t'ensenyen a fer vi, no? I de mica en mica aquests cellers van evolucionant a una cosa més personal, allò que li agrada a cadascú i sobretot allò que t'aporta a la terra. Aquesta és la clau de tot plegat, O sigui, al final, segons l'anyada, segons allà on estiguis, si aquell any has estat molt pendent o no has estat pendent, no? Al final el vi sortirà diferent. I això ens dona un món de possibilitats i un món així molt, molt màgic al final, no? En què fa, doncs, que cada celler, cada regió, doncs, tingui uns vins nous i diferents. I aquest món de descoberta és el que jo vinc ara aquí a reivindicar. Arrisquem-nos a descobrir vins.
Traiem l'estigma a les coses que es fan diferents, noves, o de maneres que abans dèiem que no es podien fer.
Això mateix,
traiem
això mateix.
Traiem aquestes manies.
Això mateix. I sé que en el món del vi, en el món de l'alimentació en general,
és una cosa que la veiem... És un món clàssic, el món del vi.
I el de l'alimentació, en realitat, O sigui... de vegades ens costa provar coses noves i no, jo vinc aquí perquè m'agrada com fan aquest menjar o aquest plat, no? Ai, és que jo sóc un fan d'aquest tipus de plat i com el fan aquí i tornaré a repetir cada vegada que hi vagi, no? Ara igualment ja sabeu que, per exemple, hi ha molts restaurants, hi ha llocs també de gastronòmics en els quals van canviant la carta, van mutant la carta molt àgilment, no? I que no sempre hi ha el mateix, sempre hi ha coses, propostes noves, noves, no? I de vegades descobro que la gent però té el seu públic en el qual, ei, jo vull que em faci una proposta diferent.
Vull
i
que em sorprengui.
Provant coses noves. Això també va també amb els signes dels temps, en els quals també hi ha unes persones que sempre volen una estimulació nova. També no hem de pecar amb això, que també hi ha un moment que ja s'atura, no? Però sí, sobretot, de poder, no?, obrir una miqueta i començar, doncs, això, a tastar coses noves. Per això ho recomano, i sempre ho he recomanat aquí, anar a fires. Aneu a fires, aneu a mostres, passegeu-vos per aquestes mostres que us donen. Allà és la manera d'introduir-vos amb vins nous, no? De dir, què tens, no? Preguntar-los-hi, què tens, no? Faig un blanc, faig un rosat, faig un negre, no? Què és el que t'agrada a tu? Mira, no sé, a veure, deixa'm, o sigui, tasta, deixa'm tastar.
Recomana'm, no?
Sedueix-me. Clar, per una part, aquí descobriràs un nou negre, aquí descobriràs un nou rosat, descobriràs un nou blanc, no? I allò farà canviar. Quan vagis al següent ja tindràs una altra referència, dir, mira, aquell s'assembla allò que jo conec, però mira, m'ha interessat. I al final després també t'expliquen ells mateixos, no?, com l'han fet, què és el que va passar, no?, on té les vinyes, de qui venen i tot això. I això jo crec que, i això és una cosa que sempre ha reivindicat d'aquí, que va cap al darrere. Tendències en general. Què és el que està passant? Aquestes cosetes que us dic de les noves, de les noves persones que estan fent vi, doncs estan entrant en una nova manera. Hi ha la tecnificació, ja l'han apartat molts d'ells, no? I tots se'n van a vins naturals, famosos vins naturals, no? Ja dins del que és el vi ecològic o el certificat ecològic, ja és una cosa que es dona ja per entesa i es dona per treballada. De fet, és una de les, de les grans propagandes, no?, que es fan des de la denominació d'origen Penedès, no?, és que aquest any ens convertirem en la primera regió d'Espanya vinícola 100% ecològica. Per tant, ja l'hem donat per sentada. Aquest episodi ja l'hem tancat.
Assolit,
Ja l'hem assolit, en el qual és lògica, no?, doncs un bon tracte de la vinya, menys pesticides, no?, menys químics en el camp, que sabem que això al final és beneficiós pel nostre cos. Però després també entra, doncs, la famosa biodinàmica, que aquesta ja no és tan moderna. Encara que sembla més moderna, al final la biodinàmica ja són tècniques que porten més d'un segle fent-se servir i que hi ha molts seguidors de la biodinàmica. La biodinàmica, què és el que fa que ens tira enrere? Doncs hi ha una part de misticisme, doncs, que hi ha persones que la ignoren, no?, que no la volen, o no la volen, o que fa, doncs, que al final diguis, ah, què m'està parlant aquí de lluna? Sí, que m'està parlant,
no?,
aquí.
Se n'enriuen, no?, de les llunes, sí, doncs, de la banya enterrada.
Això va tenir les banyes enterrades, no?, les tècniques de la Maria Tun, no sé què, totes aquestes coses. Què m'està explicant? Què m'està explicant? Aquell viticultor, aquell elaborador, ha optat per aquell sistema perquè creu que és beneficiós, no és un postureo, és beneficiós per la seva vinya i va amb la seva filosofia de vida, també. Això jo crec que és el que s'ha de respectar i, al final, que ens donarà uns vins que també seran molt especials i, per tant, que transmeten la personalitat d'aquell que ho fa. Això jo crec que és una cosa que és molt, molt bonica d'entendre-la i, sobretot, d'apreciar-la, no menospreciar-la, sinó que menyspreuar-la, sinó que donar-li el valor que té. Després, aquí dins, el que seria tot el que són ecològics, biodinàmics, que ja donem per fent, no?, hi ha aquesta, també, no?, el global dels vins naturals. Els vins naturals tenen la mínima intervenció química. El vi, perquè tingui aquell gust, aquell aroma, des del punt de vista tecnificat, doncs allò, hi ha uns llevats que seleccionen, que farà que el vi tingui aquest gust, no?, que la seva evolució sigui d'aquesta manera i que al final ens faci uns estàndards, no? Clar, els vins naturals no en tenen. Això, normalment som llevats autòctons, fermenta d'aquella manera, no?, i després, amb la temperatura, intenten corregir, doncs, això, qualsevol coseta, doncs, que es pugui escapar. Això donarà molta personalitat a cadascun dels vins i donarà fins i tot una expressió del que és la fruita completament diferent. Ho recomano sempre, d'anar veient i d'anar a sorprendre-us. Us tiraran alguns aromes enrere.
Sí.
Algunes vegades, no?
Digue-ho tot.
Això què és, no? Ai, això vols dir que no... és vinagre, no? És allò, en parlar olors. Però després dius que no li he ficat res. Això no hi ha cap químic, ha donat. O sigui, no li he posat cap químic que en corregeixi això i l'he intentat controlar al màxim. Veuràs que si el deixes respirar unes tonetes, si el vi el deixes a la copa, aquesta part es va obrint i trobaràs la fruita i trobaràs, al final, aquest raïm fermentat que és el vi, no? I si l'entenem, tot això, captarem l'essència, també. I també anirà molt en sintonia, evidentment, amb qui elabora aquest vi, no? Al final, són cosetes que les hem de tenir en compte. Una altra tendència, i que aquesta, jo crec que hi ha cada vegada, és que com tot, hi ha una tendència del client, vale, del que és el consumidor, que és menys alcohol. Menys grau alcohòlic.
No dius sense, dius menys.
Menys, però fins a arribar a sense. Vale? I llavors aquí entrem ja en un altre món. Aquí entrem en un altre món. Totes aquestes pràctiques, no, de vida saludable i això estan segons com estigmatitzant, no, la beguda alcohòlica, no, i aquí també cau el vi. No? I en el qual dic, vinga, va, vi sense alcohol o amb baixa de graduació. Hi ha molts cellers que estan fent vins amb baixa graduació, però no per les raons de que no sigui tan fort o perquè sigui, diguéssim, menys alcohol, menys toxicitat, sinó que es fa perquè és el que li dona la terra. Vale? I és el que li dona la màxima expressivitat a aquell raïm, no? Que si el deixes massa estona, posarà molt de sucre, serà un vi molt intens, no? Transformarà completament allò i al final el vi no estarà fresc, no estarà, diguéssim, l'acidesa que toca, no? I per tant s'ha de collir abans o s'ha de fer alguna cosa, no? Perquè aquell vi no tingui tant de sucre i per tant que no tingui tant d'alcohol, no?
Quan dius baixa graduació, de quants graus parlem?
8, 10 graus. Estan sortint cosetes així al voltant d'això. De fet, hi ha unes parellades, no se'ns va més lluny, que ara les estan fent doncs amb 8, 10 graus i tenen uns vins que són fresquets, amb l'acidesa que toca, no? Sense que ens n'anem, no? Més enllà, no? Amb graduació. Dius, ostres, això és molt suau, això entra com aigua, no? També ho hem de veure com una cosa positiva i que sabem que és una tria que fa l'elaborador en fer vins amb aquesta poca graduació, no? Fa molt de temps també, un celler de Bonastre, també me'n recordo, doncs, que tenia uns vins a 9 graus, no? I que, clar, i que ja li deia, era un vi àcid, no? Molt àcid, no? Però dius, bueno, ens prenem un àcid, però no ens prenem una llimonada, no ens prenem una tònica, no ens prenem, no?
Hem de canviar el xip,
no? És allò, ja per què el vi no el podem acceptar amb aquesta acidesa,
diferent,
no? També és fresquet i també entra bé, no? Aquí és on entra el tema dels vins desalcoholitzats, que és una cosa que, evidentment, els grans ho estan començant a fer. Els grans que volen vendre, no? I veient aquesta tendència del mercat, no s'estan entrenant el tema dels vins alcoholitzats i ja en aquest món hi ha tot un rebombori, una mica de rebombori, sobretot d'estar a favor o en contra del vi alcoholitzat.
És vi o no és vi?
Clar, és vi o no és vi? Clar, canviem-li de nom, no? Ahir justament teníem en una taula doncs, persones que sabien molt d'això i que deien, no, o sigui, el vi és el raïm fermentat, és un fermentat. Hi ha d'altres fermentats amb por d'alcohol, per exemple la kombucha, amb alcohol gairebé zero,
residual,
que poden servir si és que no vol servir alcohol, i és un fermentat i a més molt ben cuidat i tot això. Clar, si ens n'anem allà a coses o processos químics o processos industrialitzats, no?, de la desalcoholització, aquí ja estem allà, cadascú el que vulgui, sí, cadascú el d'això,
però
jo n'he
tastat,
clar, jo n'he tastat i dius, clar, és que aquí al final, per desalcoholitzar-lo, al final tampoc no fas una bona tria de raïm, tampoc fas... Al final és... És una altra cosa, però tendència.
Sí.
És tendència.
Per tant, la recollim.
No, clar, és això. És una tendència que està passant a tot arreu, així com altres begudes alcohòliques. L'altra és l'envàs. Envasos que siguin reciclables, no? Envasos doncs, que siguin això, reutilitzables, no? Són cosetes que també van a la part. De fet, el vidre és reciclable i el vidre es recicla, el vidre del vi i de les ampolles de vi és una de les coses que fa molts anys que es reutilitza i que se torna a servir. De fet, es prefereix reutilitzar-les, que no pas trencar-les i després tornar-les a fer, perquè al final el procés de producció, vale? Al final és el mateix, entra dins d'una roda també de contaminació. Però ara la tendència són les llaunes. Llaunes de vi.
Llaunes de vi.
Llaunes de vi.
Sí?
A més, una
arribat?
Cosa que ha arribat, ja està començant a arribar. I una cosa que també, que dius, ai, llaunes de vi, producte industrialitzat.
I hem superat el
tetrabric. Sí, ja, ja.
El Back in
Bueno,
Box.
I el Back in Box encara el tenim, eh? El Back in Box. Defensem el Back in Box, també.
També.
Eh? Sí, sobretot vida cooperativa, vida aquesta d'oll, te puguis endur a casa, ah, i el que puguis tenir a la nevereta i vas obrint, no? Ah, i a més, fins i tot hi ha cellers amb molt poca intervenció també, i que també han entrat en aquest packaging, que al final doncs els surt fins i tot a ells més econòmics que embotellar en ampolla, no? Així que, bueno, mirem qui ho fa en cada cas. Això, tradicions que venien d'Austràlia, la llauna, no? Austràlia, per exemple, és un producte que surt, que està molt, molt fet, Nova Zelanda, també Estats Units, evidentment, vale? I ara ha començat a arribar aquí. El bo és que aquí ha començat a arribar des de baix, ha començat a arribar des del producte ecològic, el producte natural. Eh? També
ah, sí?
Veuen. Sí, sí. És
sempre
una cosa...
són pioners.
Clar, no? Al final dius, qui s'atreveix a això? Doncs al final els més salvatges, no? O que diuen, d'acord, mira, farem aquest vi i per exemple, tenim molt a prop, no?, un projecte que jo m'agrada esmentar-lo, que es diu Can Vi, vale? Que juguen a la paraula can, que és la llauna, vi i canvi de canvi, no? En el qual tenen uns vins que, a més, participa gent d'aquí també de Vilafranca, no?, i gent de Conca de Barberà. Són unes llaunes i tenen vi natural a dins. Fan un ancestral, fan un vi blanc, no? Clar, us imagineu, això el pràctic és, per exemple, per anar a la platja.
És fantàstic.
Anar a la platja. Ara sí, has de conèixer una miqueta el vi. T'han agradat, per exemple, en aquest cas, el vi natural, el vi sense intervenció, eh? Perquè són així fresquets, són frisantes, no? D'aquests així que piquen una miqueta, però això va ideal un dia de sol, eh? O sigui, millor que una cervesa ens entrarà
sempre
això a la platja, vale? I, per tant, una millor manera de transportar-ho, de tenir-ho allà a la nevereta, no? I, a més, aportar una cosa, doncs, que al final la podem reciclar. Aquestes llaunes es poden reciclar. Ah, per tant, com a producte, eh? Jo crec que com a tendència, jo crec que és una de les que haurien de mirar-la bé i mirar-la amb carinyo. Eh?
Amb carinyo.
Amb carinyo, amb molt de carinyo i, a més, doncs, per què no participar-hi. L'altre que té a veure molt amb el que és també altres tipus de vins, i és una cosa que, a més, és dels últims 10 anys o fins i tot 5 anys, eh? És els vins orange, els vins brisats. Els vins brisats, que són, alguna vegada els hem parlat aquí, d'aquests vins que han estat macerats amb les pells i, per tant, alguns no estan filtrats i llavors tenen aquest toc turbi o tenen aquest color taronja, per això en anglès li diuen vins orange, no? Vins taronges. Aquests vins són molt, molt expressius i són vins que són molt saborosos, eh? I és una cosa que no hem de treure la por, no? I amb el qual, evidentment, són uns nous gustos, uns nous aromes, un nou gust que apareixen al vi i acostumen a ser vins amb molt poca intervenció, acostumen a ser vins molt respectuosos amb el medi ambient, amb varietats molt autòctones que estan treballades d'aquesta manera, que el que fa al final és captar tota l'essència de la seva vinya, no? I jo crec que són vins, a mi, jo sempre els he dit, que són refrescos, eh? I sobretot quan algun d'aquests s'ha tornat petillant, s'ha tornat així com ancestral, no?, aquesta escometa, és ideal. És millor que una Schweppes, eh? Això, o sigui, anar tirant, no? I si m'ho posen al llaure, jo crec que seria ja el refresc ideal, eh? Amb l'orange. I, per tant, no tinguem la por. Res, allò. Vale, el blanquet de sempre, el negre de sempre, l'escomós de sempre. Ei, per què no avui toca, doncs, un orange? Per què no avui no toca? Va, aquell natural. Ai, aquell ancestral, no? I ens obrirà tot un món.
Hi ha moments per tot,
gaudirem,
no?
Evidentment, i ho gaudirem igual. I, a més, per fer un dia, doncs, això de... Va, avui coses diferents, a veure què tal, vale? I segur que hi ha alguna cosa que ens agrada i alguna cosa que ens sorprèn i que segur que s'hi queda.
Gràcies per ensenyar-nos tot aquest ampli ventall de noves tendències, de noves possibilitats i animar-nos a tastar-les, a provar-les.
Això mateix.
A ser obert de mires.
Això mateix, a ser valents.
Inseguir.
Com sempre, a ser valents.
Gràcies, Víctor Cornejo. Bona setmana.
Gràcies.
El Víctor Cornejo marxa, però sobre la taula queden moltes propostes per tastar, per ser oberts i per descobrir aquestes noves tendències del món del vi que avui ens ha dut. Ara us deixem amb l'actualitat, amb aquest primer flash de notícies, 5 minuts, i seguim amb Jordi Ferran parlant de la Santa Missió.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Bon dia de nou. Comencem aquest flash informatiu explicant-vos que després d'una jornada llarga i intensa amb una vuitena reunió del període de consultes de l'Ero de Freixenet, que va començar ahir al migdia i que ha finalitzat aquesta matinada, el comitè d'empresa ha fet un comunicat en el que explica que s'ha aconseguit arribar a un preacord amb l'empresa. Aquest preacord serà presentat avui a les 11 del matí en una assemblea informativa a Freixenet. En aquest espai es podran conèixer tots els detalls, traslladar dubtes i reflexions i participar, com sempre, de manera democràtica en la votació per la seva ratificació. Els principals punts d'aquest preacord suposen avanços molt significatius respecte a les propostes inicials. Així, s'ha aconseguit reduir en 26 el nombre de persones afectades, quedant finalment en 154 treballadors i treballadores. D'aquestes, aproximadament 30 accediran a un procés de prejubilació, cosa que redueix la xifra efectiva de sortides indemnitzades a 124 persones. En aquest grup es fomentarà clarament la voluntarietat entre les persones menors de 55 anys, prioritzant sortides pactades i també acordades. I el més rellevant és que s'ha tancat una indemnització de 50 dies per any treballat, sense límit de mensualitats, un marc molt per sobre de la indemnització màxima legal gràcies a la pressió exercida durant aquestes setmanes de vaga. Tots els detalls tècnics i les condicions addicionals de l'acord seran explicats, com dèiem, en profunditat avui. Seguim explicant-vos que, per unanimitat, el ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat aquest dimarts al vespre l'inici de l'expedient d'alteració dels límits de terme municipals entre Olèrdola i Vilafranca perquè el barri Pere Pau deixi de dependre administrativament de Vilafranca i passi a formar part d'Olèrdola. L'alcaldessa, Fina Mascaró, exposava que els vincles de Pere Pau amb Olèrdola eren molt estrets per raons històriques i socials. Mascaró assenyalava que els veïns, a través d'instàncies, havien fonamentat aquesta voluntat de pertànyer a Olèrdola per motivacions geogràfiques i funcionals, atès que els dos carrers i mig de Pere Pau estaven integrats en la trama urbana de Sant Pere Molanta. També pels serveis que obtenen d'Olèrdola, com l'escola, el centre mèdic, la neteja viària o la recollida de residus, i per deficiències de prestació de serveis per part de Vilafranca. L'alteració es considera que suposaria una racionalització administrativa i permetrà una gestió més eficient. L'alcaldessa també posava l'accent en que l'expedient d'alteració dels límits entre els dos termes municipals partia de la iniciativa dels veïns i veïnes de Sant Pau i, de manera especial, assenyalava la tasca de lideratge de Josep Ventura. L'aparcament de la zona del Mercat Municipal de Calafell deixarà de ser gratuït, segons ha informat l'equip de govern. Una part d'aquest aparcament passarà a formar part de la nova zona vermella, que tindrà un cost de 0,20 euros l'hora, mentre que la part en superfície més propera a l'edifici i l'aparcament subterrani es tancarà amb barreres i el cost serà d'un euro cada hora. Des de l'equip de govern expliquen que s'ha pres aquesta decisió per evitar les nombroses irregularitats d'aparcament de l'estiu passat, provocades, diuen, per l'excessiva pressió per la seva gratuïtat. La zona vermella tindrà un preu de 0,20 euros l'hora per tots els usuaris, que és el mateix cost que abans tenia la tarifa de resident de la zona blava, que es va haver d'eliminar per una sentència judicial. Estarà activa de manera continuada de l'1 de juliol al 31 d'agost, però també funcionarà els caps de setmana des de l'estiu fins al 15 d'octubre i des de la Setmana Santa fins a l'estiu. I s'hi podrà estar un màxim de 12 hores per evitar així les estades llargues. I acabem explicant-vos que aquest dimarts al matí la sala d'exposicions de l'Espai Cultural Fòrum Verger ha acollit una roda de premsa sobre els Premis Penedès de Recerca de l'Institut d'Estudis Penedesencs. En aquesta segona edició s'hi han presentat 23 treballs d'alumnes de batxillerat de 16 centres educatius diferents de la vegueria Penedès. L'acte de lliurament dels premis tindrà lloc el divendres 13 de juny a les 7 de la tarda al claustre de Sant Francesc. Hi haurà tres premis de 1.750 i 500 euros i l'acte té la vocació, diuen, de ser una festa de la recerca jove del Penedès i, per tant, és oberta a tothom qui estigui interessat i també hi haurà música en directe amb el grup Petit Comitè.
Penedès en xarxa.
Passen 5 minuts i mig de 9:15.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Un cop al mes parlem d'història, aquesta temporada relacionant-la amb qüestions d'actualitat. Avui, als Tastets d'Història, el Jordi Ferran ens parla de la Santa Missió i veureu quin paral·lel estableix. Així que marxem fins a Domenys Ràdio, on hi tenim la Laia Batlle amb el Jordi.
Jordi, molt bon dia.
Bon dia.
Què tal, com estàs?
Molt bé.
Bé, com portes la calor?
Bé.
Aquí
bé.
Estem, eh?
Sí.
Aguantant.
Ja donant la benvinguda a l'estiu, gairebé.
Sí, eh? El tenim ja a tocar. Jordi, avui el tema aquest dic que és molt interessant, perquè me n'has fet 5 cèntims abans.
És desconegut, potser.
Aquí
per molta gent.
Sí. Doncs
jove.
Anem a conèixer-lo, no?
Sí. Pot ser que hi hagi gent més gran que se n'en recordi, però hi ha gent, les noves generacions, tu i jo...
Que no sabíem.
Per un tema... cronològic, quan es van deixar de fer, no encara faltava uns anys perquè nasquessin llavors, pot ser que sigui molt desconegut.
Aviam.
Que són les Santes Missions. Mm-hmm. La Santa Missió, que té nom... Té un nom molt maco, molt... Sembla que sigui una expedició, no?, a cristianitzar nous mons. Mm. Però no, era... Bé, una mica de relació, eh? Sí que es...
sí?
Era una política d'extendre la doctrina social de l'Església, la doctrina... moral de l'Església en un món canviant. I per què parlem avui d'això? A part de perquè és una cosa que pot ser que a partir d'avui molts oients se n'adonin que n'hi ha pels llocs de... Mm-hmm.
Que ens hi fixem més, no?
Sí, que ens hi fixem més, perquè també té relació amb l'actualitat. Ja saps que aquest any cada mes volem parlar d'un tema una miqueta actual i tenim nou papa, un moment de...
històric,
no? És a dir, sempre que canvia el papa és un moment històric, és l'última monarquia absoluta que hi ha a Europa. Al final és un cap d'estat, a part del cap de l'Església Catòlica. I el nou papa ha pres un nom, Lleó, nom també molt maco, Lleó. Mm. El primer Lleó va conèixer Àtila l'Hun, és a dir, el primer papa Lleó va anar... Era romà, era encara en l'imperi romà, li va tocar anar a dialogar amb Àtila l'Hun, el terror dels romans en aquella època. Sí. S'havia fet moltes expedicions de càstig dins l'imperi. Bé, el primer Lleó és famós per això, i l'últim Lleó fins ara, el 13, abans de l'actual, 14, també és famós per ser l'impulsor de la doctrina social de l'Església. Què és això? I per què és important? Entre d'altres coses, perquè l'actual papa ha reconegut que ha pres el nom de Lleó XIV perquè vol continuar actualitzar el llegat del seu anterior. Qui, quan va viure Lleó XIII? Hi ha molta gent que no ho sàpiga. És la persona més... que va néixer abans, és a dir, més vella, mai gravada en vídeo. En imatge. Mm-hmm. En imatge fílmica. Sí. Per tant, ja per això ja seria important, no?
Totalment.
Realment, ostres, és únic. Però, a banda d'això, Lleó XIII especialment és molt conegut per la seva encíclica que es diu Rerum Novarum. Pot traduir de moltes maneres. Podria ser de les coses noves, de les coses modernes, de les coses dels temps actuals. Mm. Quins temps aquests eren els actuals? Bé, Lleó... 13, si diem que és la persona més antiga mai gravada en imatges fílmiques, si tenim la cronologia al cap, entendrem que va ser papa a finals del segle XIX. Havia nascut a principis del segle XIX, va ser papa a finals del segle XIX. I, doncs, per què aquesta encíclica se'n diu de les coses noves? Perquè ens entenguéssim tots, eh? No és la traducció exactament en llatí. Bé, perquè el que va vindre a fer va ser reconèixer els treballadors... els drets dels treballadors, a reconèixer que tenien dret a ajuntar-se, a sindicar-se, que les desigualtats socials... era quelcom que l'Església havia de lluitar en contra d'això. Per tant, va assentar les bases de la futura doctrina social del que després seran els partits socialdemòcrates, cristianodemòcrates, que es basen en això, no? En la moral de l'Església, però també en certs conceptes de certa igualtat social. En un moment de molta pugna, ens hem de situar en un moment en què hi ha, per una banda, el capitalisme salvatge, les grans concentracions de capitals, aquestes grans fortunes, el Rockefeller, la Ford, és a dir, avança el capitalisme que marca, no, aquest pas de l'home com a treballador a l'home com a engranatge de l'empresa, i per l'altre el socialisme, el marxisme, és a dir, en aquest món de pugnes, és un món de masses, és el que es coneix la societat de masses, és a dir, la societat es comença a moure, no, per aquests grans corrents ideològics i també per organitzacions. Bé, doncs aquí ja ho diu, l'Església també hi ha d'estar i es fomenta tota una sèrie de vehicles de sociabilització, per tant, de que la doctrina catòlica no perdi el tren de la modernitat, no, d'aquesta societat de masses. Per exemple, l'encíclica és de finals dels anys, no sé, 1890, diria, és la mateixa època exacta que aquí al costat es funda el Centre Moral Instructiu de Llorenç del Penedès. Uh-huh. És exactament és un any abans que es funda el centre de l'encíclica, però és exactament la mateixa època, no? És quan l'Església, i si miréssim tots els centres morals que hi ha a Catalunya, que són fundacions fetes per l'Església local, és a dir, l'Església, el capellà del municipi, el mossèn, juntament amb famílies religioses del municipi, decideixen a fundar un espai de sociabilitat sota la doctrina moral de l'Església, no? És a dir, la gent pot... O sigui, l'Església no és només assistir a missa, també ha de sortir al carrer. Mira, per què estem explicant això? Sembla que Castilla, que ens pagui el bisbat de Tarragona per fer propaganda institucional. No, estem explicant això perquè un d'aquests vehicles que trobarà l'Església per sortir al món, per formar part d'aquesta societat de massa, serà les santes missions, la santa missió. Què és una santa missió? Bé, una santa missió ja se n'havien fet, ve de molt antic, al final és una mena de procés de divulgació, no, de la doctrina cristiana, però s'institucionalitza en aquest moment del segle XIX. No? I si anem per Catalunya, pot ser que al voltant de les esglésies o a les entrades al poble hi veiem creus, una creu de pedra, una creu de ferro, a vegades. Ens poden semblar que són creus de terme, però pel lloc on estan a vegades és estrany. Ens poden semblar que són creus del caiguts, però seria estrany també.
Sí, no són ja ni les una... van retirar, no?
Ja les van retirar, llavors no són ni una cosa ni una altra. Si ens apropem, normalment sempre veurem que hi ha escrit això. Recuerdo de la Santa Missió, no, Santa Missió i un any. Res més. El nom i l'any. Aquestes creus es feien amb donacions caritatives i eren el record palpable de que s'hi havia fet una santa missió. Hem de tindre present que una santa missió era un element realment important i de record col·lectiu, perquè no només perquè es fes una creu de pedra en record, que moltes ens han arribat fins aquí els últims dies. De fet, aquí a Sant Jaume n'hi ha una al costat de l'església, una creu que molta gent potser no sap què és aquella creu, es pensa que és una creu de Sant Jaume.
És un ornament, no? És un ornament
doncs,
al costat de
l'església. Si s'hi fixen, hi haurà hi ha Santa Missió i l'any, 1931. Bé, els elements de la Santa Missió, diem, és quelcom tan important, era un fet extraordinari en la vida quotidiana, en especial d'aquelles persones religioses, però també de la resta de la població que no fos religiós i que, bé, bueno, era un element destacat, com si s'hagués fet les jornades comunistes de Catalunya, doncs una miqueta també seria un element destacat per a aquells que no són d'aquella ideologia. Perquè, per exemple, el 1931, quan el diari El Baix Penedès fa una mena d'almanac de les seves noces d'argent, de què ha passat allò més destacat al Vendrell en aquells últims 25 anys, és a dir, del 1906 al 1931, en l'afer religiós, allò que més destaquen és que el 1924 es va fer una santa missió al Vendrell. Perquè veiem, és a dir, és l'element més fora del comú que ells recordaven en els seus últims 25 anys. Perquè entenguem que realment era quelcom que no només té un nom molt grandiloquent, sinó que realment va tindre certa importància. S'ha de dir que moltes d'aquestes creus, per exemple, jo et diria que a Bellvei n'hi ha una, perquè en molts llocs de la comarca n'hi ha, són posteriors a la Guerra Civil. Perquè la Guerra Civil es van tirar, es van treure, de fet, durant la República, de fet, a Llorenç del Penedès també n'hi havia una, que s'havia fet una metàl·lica amb donatius, i quan hi ha el procés de canvi de noms, el primer Ajuntament Republicà, es debat què s'ha de fer amb aquella creu, hi ha que defensa que no és quelcom que tingui a veure amb la dictadura, d'altres que sí. Bé, finalment, durant la guerra es desapareix. I moltes d'aquestes creus que trobarem avui en dia són fruits de santes missions produïdes després de la Guerra Civil. Especialment són reconegudes la dels anys 50, l'any 51 i 53, es van ajuntar dos processos d'aquests de engrandiment de l'Església, que va ser una santa missió que va recórrer tot el Penedès, va passar per Vilafranca del Penedès, però també Bellvei, la Bisbal, Mas Llorenç, va recórrer tot el Penedès, conjuntament entre l'any 51, 52, 53, conjuntament amb el peregrinatge de la Verge de Fàtima, que també la van portar per tot el Penedès. De fet, a la Bisbal tenim una ermita a la Verge de Fàtima, que és fruit a la visita de la imatge de la Verge de Fàtima. Bé, a inicis dels 50 es van produir aquests dos fets d'enaltiment del catolicisme, i moltes d'aquestes creus que avui en dia podem veure, la d'aquí Sant Jaume no, és anterior, és un element ja patrimonial perquè té gairebé 100 anys, però moltes altres són d'aquest període dels anys 50. Per això s'ha de diferenciar, però, les santes missions anteriors al franquisme amb les posteriors al franquisme. Les anteriors al franquisme, més o menys, eren bastant similars, és a dir, durant un període de temps, ja sigui dos dies, una setmana, 15 dies, depèn de la població, normalment una sèrie de missioners, és a dir, de mossens que provenien d'altres llocs de la diòcesi, visitaven la població, es quedaven en aquella població i durant aquell període, ja sigui dos, tres dies en els municipis més partits, una setmaneta en els municipis que estem nosaltres, com la Bisbal o Sant Jaume, s'hi feien tot un seguit d'actes. Es feien aquests dos missioners, doncs, i feien lectures especials religioses, sermons, se'ls suposava persones ja en pràctica en aquest sentit, per tant, amb una qualitat superior en els seus sermons, no? Es passava el rosari a l'aurora, es feia la catequesi, es feien confessions, comunions, es llegien les novenes, benediccions públiques, concentracions i processons. També es feien processons pel municipi. Que era un element tan indistint de les aquestes anteriors a la Guerra Civil com a les posteriors. El que pot ser que algun oient recordi, si va anar, ni que fos de petit, l'últimes grans missions dels anys 50, és que, clar, en prefranquisme van esdevenir un element cert control social. És a dir, era un element de, on es recalcava que realment el bon ciutadà era el bon cristià, el que seguia estrictament aquelles normes de l'Església i dels principis del nacionalcatolicisme, del règim. Per tant, com molts elements típics del primer franquisme, Església i règim es van constituir gairebé un sol poder, per tant, pot ser que la gent ho recordi com una cosa feta des del règim, però el seu origen no és franquista, és a dir, les Santes Missions no tenen un origen d'enaltiment del règim franquista, sinó que és anterior i respon a aquesta voluntat de convertir l'Església en un element modern, és a dir, de la societat nova, de la societat de masses, i que l'Església també esdevingués un actiu més, com finalment va ser, si no, no estaríem avui en dia encara tan marcats no només la doctrina, sinó el calendari. És a dir, van tindre cert èxit en el fet de mantenir la visió del món de la moral cristiana al dia. Certament, es va canviar molt. De fet, el mateix Centre Moral de Llorenç, element fundat en aquest període, va tindre un conflicte intern molt important quan aquesta societat de masses va anar avançant i van aparèixer els balls, el teatre, i les dones no podien fer teatre, però els propis socis volien que les seves filles fessin teatre. Aquells que no eren... Aquells que ells solters, que no tenien intenció de casar-se amb qui ballaven, no podien ballar, però la gent jove volia ballar. Llavors, això no va... És a dir, aquest procés d'esdevenir un element central de la societat moderna de l'Església, lògicament va tindre èxits i va tindre fracassos, com tota construcció. Però bueno, és un element més en aquesta pugna entre el capitalisme, el socialisme, la doctrina social de l'Església, per marcar com havia de ser la societat. Mm-hmm. I el que sí que això segurament pot ser que recordi algú és que en les Santes Missions les normes de comportament eren molt estrictes, per la qual cosa les dones havien d'anar amb mantellina quan s'anava a l'església, amb mantellina i vestit amb mitges i mania llarga, i els homes sense cap element al cap, perquè una cosa que molts joves actuals no fan quan van a restaurants o a locals públics, que és treure's la gorra i la boina, era un element de respecte. Quan entraves en un lloc cobert, i especialment a la casa del Senyor, t'havies de treure la gorra com a senyal de respecte. I, per tant, a la Santa Missió, lògicament, a tots els actes, els homes s'havien de treure la gorra com a senyal de respecte, i les dones havien d'anar tapades pel tema de cor públic i aquestes coses.
Sí.
Que, com dèiem, a les últimes són les dels anys 50, potser que als anys 60 se n'hagués fet alguna més, també a altres llocs del Penedès, estem parlant aquí, perquè a partir del Concili Vaticà II, per tant, ens situem ja al principi de la dècada, no?, de pas dels anys 60 als anys 70, va suposar la fi d'aquests elements de promoció de l'Església, va suposar la segona modernització de l'Església, no? La mateixa modernització que va servir el mandat de Lleó XIII, doncs els mandats de Pau amb el Concili Vaticà II, Pau VI, crec que és el del Concili Vaticà II, va suposar un segon element de modernització i d'apropament de l'Església, que va suposar la fi d'allò que havia nascut i s'havia institucionalitzat precisament en el mig segle enrere, gràcies a l'obra del papa anterior a l'actual. És a dir, i que el papa actual, anunciant un nou, no?, un nou procés de modernització de com l'Església s'ha de relacionar amb la societat, potser el durà a terme, potser no, no ho sabem, no... no...
Fa quatre dies,
vull, sí, vull dir, ja no i la feina de l'historiador no és predir el futur, però sí explicar el passat i conèixer, és el que volíem fer avui, conèixer determinats fets del passat ens poden entendre, ens poden ajudar a entendre millor el present i coses tan banals, per exemple, de per què un papa tria un nom o un altre. Bé, és... molts cops, gairebé sempre, no, però actualment, molts cops es deu a, precisament per això, per honrar o per marcar què és allò que jo vull fer en base a allò que han fet determinades persones en el papat, en l'anterioritat. Estaria molt bé això, que ho poguessin fer tots, també els presidents del govern, que poguessin elegir...
Agafar una mica el relleu.
Agafar un nom, és a dir...
Agafar un nom.
Sí, clar. Seria original, no?
Per exemple, sí.
Imagina que Salvador Illa li agradés, ara que volgués dir Napoleó IV. O sigui, ostres, ja saps per on tira. No veus a veure, Salvador Illa no els veu
no
conquerint
crec.
Mitja Europa.
No crec.
Però
ja, veuríem intencions,
ja,
no?
Sí, en veuríem... un món tan buit de tot, que tots són suplames, doncs estaria bé. Jo no ho descarto, que algun alcalde... Sí, realment, per historiadors seria... tindríem feina, aniríem a tots els programes explicant el nou nom de l'alcalde.
Per estudiar això tindríeu
teca, fora bromes, que és estiu ja i...
Clar que però, sí, clar que sí, Jordi.
Però sí, creiem que era un tema interessant, no només d'actualitat, sinó perquè demanarem a la gent que quan vagi pels mons s'hi fixi.
Clar.
Perquè ja n'hi ha, o sigui, hi ha moltes creus, i a vegades anem a qualsevol poble, i ho diem, una...
ja.
Com que la veiem al costat de l'església i diem, és una creu. Mm-hmm. Però
bé, que té un motiu, al darrere, no?
Tots els elements que hi ha al carrer, fins i tot els noms del carrer, ja fa molts mesos, al principi de la nostra col·laboració, vam explicar un dia el sentit del nom dels carrers i com cada règim s'intentava canviar el nom del carrer. Perquè tots els elements que estan a l'espai públic tenen un sentit i serveixen per explicar determinats moments històrics. Per tant, fixem-nos-hi i descobrirem moltes coses.
Doncs amb aquest missatge de que ens fixem el que ens envolta, que al final tot marca i tot és història, Jordi Ferran, moltíssimes gràcies i ens retrobem d'aquí a unes setmanes ja per acabar temporada.
Que vagi molt bé.
Gràcies, igualment.